Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts i seran les 9. Avui al nostre programa ens acompanya una figura clau en la història recent de la seguretat a Catalunya. És Joan Delort, que després de 40 anys de dedicació al servei públic es jubila, deixant el seu llegat en àmbits com els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Trànsit, Bombers. Ha estat testimoni protagonista de l'evolució de la seguretat a Catalunya els últims anys, des del desplegament dels Mossos fins a la gestió de crisis com l'aplicació del 155 o els grans incendis que han afectat Catalunya els últims anys. Delort ha servit sota governs de tots els colors, demostrant una professionalitat, diríem, inqüestionable. Bon dia, senyor Delort, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia a vosaltres i gràcies a vosaltres.
Ara ens ho comentava fora de micro, primer dia de jubilació, no?
Formalment és avui, perquè el govern ho aprova el dia 7. Uh-huh. Ahir estàvem tots expectants, diu, bueno, com que ho publicarà el DOC. De fet, tècnicament, és quan ho publica el DOC, i esperàvem que ho publiqués el dia 8, no? Doncs no, ho ha publicat. Però vaja, això és una qüestió intranscendent. Uh-huh. Sí, sí, primer dia de jubilació, que el començo amb vosaltres, i l'acabaré amb altres col·legues vostres, també, d'altres mitjans, a la nit. És a dir, per ser el primer dia de jubilació és molt, un
molta
dia molt
feina,
intranquil.
Molta agenda.
Sí, molta gent.
No sé, vull dir, un cop superat aquestes entrevistes, no sé si quins són els plans que té de banda d'aquesta retirada.
Bueno, de fet, algú em deia, diu, bueno, ara aniràs molt ple. És a dir, no, mira, en la meva agenda quotidiana, és a dir, setmanal, hi hauran dos fets que són inqüestionables. Aquests tenen dia i hora. Un, exercir d'avi. Això ja està pactat, i quan jo tinc dues filles, que tenen una certa edat, evidentment, i una té fills, i per tant són els meus nets. Llavors, un dia exercir d'avi, ja està, allò que et toca d'anar a buscar, portar-los després a unes altres activitats. Això és inqüestionable, això no es toca. Uh-huh. I l'altre és que ja fa quasi bé un any, i és que un any i mig, que un amic meu, precisament, el que avui anirà al tanatori, perquè s'ha mort la seva mare, doncs, que som molt coetanis, vam estudiar junts i tal, em va arrossegar perquè m'incorporés en una coral. I és una de les coses més reeixides que es recomanen, perquè allà sí que, quan comences i fins que no acabes, el cap només està concentrat. És a dir, si tens molts lios mentals i tal, apunta't amb, home, tampoc cal que hi hagi una avalanxa, no? I aquests dos fets, que són en dos dies diferents, aquests són inqüestionables. Més enllà d'això, doncs, com que tinc la sort de que tinc algun amic que té barco de vela, doncs tornaré a recuperar, perquè m'agrada molt i perquè fa molt de temps que ho puc fer només de tant en tant. Podré tornar a anar al gimnàs, aviam si recupero una mica la cama d'una artroscòpia i un lligament, etcètera, etcètera, perquè el meu propòsit seria que a la temporada 25-26 doncs poder tornar-me a calçar els esquís, no per fer l'índio, que és potser el que fas més de jove, però sí tornar a trepitjar neu, i després també per tornar a agafar la moto, perquè sóc motard, no dels que van espitats per les carreteres, i vaig molt en compte, perquè com que tinc molta sensibilitat perquè he viscut el que passa. I un altre aspecte que sovint, a vegades, quan el dic, la gent se'm queda mirant enrere, que és badar. Badar és un exercici que és molt recomanable a molta gent, que és senzillament parar atenció, pensar, mirar sense cap pressa, amb tot el temps del món, però que també és recomanable que ningú en faci un abús del badar. perquè si passes tota la setmana badant, potser és que un dia no t'aixecaràs del llit, no? En fi, el que et vingui de gust i quan et vingui de gust.
Que és una cosa que potser en 30 anys no ha tingut opció de fer en cap dia.
No. Bueno, més de 30, eh? Perquè jo arrenco amb responsabilitats en el món de la seguretat. Clar, se'n parla molt de l'època de la Generalitat, però és que, de fet, la primera vegada que vaig tenir responsabilitats m'he de remuntar al 1981 del segle passat, eh? Quan estava a Barberà del Vallès de cap de la policia, molt jove. I uns moments, unes èpoques, que com que tot estava per construir, no hem d'oblidar que feia un any i escaig de les primeres eleccions democràtiques. Nous ajuntaments democràtics, etc. I des de llavors vaig anar encadenant fins al 97 tres cossos de policia local, l'últim, diguéssim, el més reeixit pel que fa al temps i per la construcció que se'n va fer, per la transcendència i tal, va ser el de l'Ajuntament de Girona amb l'alcalde Nadal. I clar, tot això vol dir que la pressió, o t'hi acostumes molt també al fet de dir això de les agendes és molt relatiu, això de la disponibilitat horària és molt relatiu, perquè això de ve el dia de la cavalcada i tu no estàs mirant la cavalcada, sinó que estàs a dintre, que és com una tradició gironina. Doncs bé, això fa una manera de fer que dius, bueno, doncs ara que penses els hàbits ja definitivament, després va venir tota la llarga època de la Generalitat, eh? Doncs hi ha coses que les vull recuperar, sí. Com... Recuperar mentre es pugui, eh?
Clar, clar. Com amb aquesta trajectòria que explica i amb aquesta tasca amb el tema de la seguretat, del servei públic, com ha combinat amb la conciliació familiar i amb...
Molt difícil, molt difícil. Les meves filles, per exemple, jo sóc divorciat, tornat a casar, etc. Les meves filles són grans i a vegades hem tingut l'oportunitat de parlar-ne. És a dir, les més damnificades per la no assistència, probablement, o no la dedicació que en el seu moment haguessin requerit, una altra cosa és també si la pots fer o no, eh? Van ser elles, claríssimament. Perquè en certs moments dius, home, i el pare? On està el pare? Doncs el pare està aquí o està allà, o ara us he de deixar. Recordo un dia, un diumenge, que jo estava amb la petita a casa i a correcuita la vaig haver de, allò que en diuen vulgarment els pares, l'he de col·locar perquè va haver un accident, això és època del Servei Català de Trànsit, un accident molt dur. Llavors era a 7, després va ser a P7, a l'alçada d'Hostalric, més o menys, 3 morts, no, perdó, 7 morts, 7. 4 d'un vehicle, 3 d'un altre, i vaig haver-hi anar. Clar, aquests moments, si és una cosa que només passa de tant en tant i de manera molt excepcional, dius, té unes conseqüències. Però això és molt habitual, en té unes altres, no? I sí, passa comptes en aquest sentit. Afortunadament tinc dues filles fantàstiques, i els nets encara més, però els nets acaben, un en té quasi 8 i l'altre quasi 5. Però això també ho vull recuperar, sí.
I ara parlava, no, d'aquest accident que recordo a vostè. Dic, a nivell professional, al llarg d'aquests 30-40 anys que ha viscut, quin és el pitjor moment o el moment més dur que ha viscut vostè professionalment?
És que n'hi ha hagut de diferents i en diferents moments. Per exemple, ara em queda molt lluny, aquests dies estava repassant mentalment, em queda molt lluny. Però recordo que entre finals del 81 i principis del 83, quan estava a Barberà del Vallès, que era una policia local relativament petita, amb 20 policies, no? Cada vegada que hi havia algun atropellament ferroviari a l'estació, que llavors en deien de Santa Maria de Barberà, abans d'arribar a Sabadell, en 2 anys i escaig vaig assistir-ne 7 aixecaments de cadàvers, que és com queda el cos humà. Queda, no dic l'únic, però queda molt destrossat. I venia el jutge de guàrdia, me'n recordo, de saber, diu, escolta, bueno, escolta, l'heu de recollir, dic, nosaltres. No, home, no. Diu, bueno, doncs algú ho ha de fer, i tothom es començava a mirar, i finalment els pobres soldats, llavors hi ha pobres soldats voluntaris de la Creu Roja, són els que havien d'anar allà amb unes palanganes i tal, no? Clar, això em queda molt lluny ara. Però sé que vaig sortir, vaig acabar marxant de Barberà, allò amb el cos més que acostumat a certes circumstàncies. Però després, un moment, van haver alguns moments ja a l'època de la Generalitat d'usos, especialment d'usos, que és quan anaves d'enterrament a algun mosso. Recordo alguns de trànsit, els primers que vam tenir, mossos morts de trànsit per accident, alguns d'aquests que dius, mare de Déu, el pagès hagués pogut sortir més tard i no enfilar amb la màquina i la forquilla al mig de la carretera perquè es van portar un motorista tal com venia, no? O, per exemple, els morts bombers d'Horta de Sant Joan, no? Allò que dius. Moments molt durs. Perquè, de fet, moments difícils n'hi ha hagut. Difícils, complexes, complicats, d'aquests que no dorms, o n'hi ha hagut. Però no hi ha res pitjor que amb cossos d'emergència. En tenim tres grans famílies d'emergències d'intervenció. Uns, els que anomenem les bates blanques, és a dir, el SEM, un servei d'urgència exquisit, excel·lent. Però després hi ha els bombers i la policia. I en aquest cas el policia de la Generalitat, els Mossos, no? Clar, que en una intervenció un bomber perdi la vida és el pitjor que li pot passar, que algun ciutadà que està intentant salvar amb un bomber se li vagi aquest ciutadà i se li mor, també, però que efectes d'organització un bomber perdi la vida és el pitjor que li pot passar. Clar, quan vam tenir allò d'Horta va ser un desastre. I a Mossos, tres quarts del mateix, no? Són moments molt durs perquè no només sacseja el fet en si mateix, sinó que, a més, porta una gran sacsejada interna d'aquestes que, a vegades, sobretot el cas d'Horta, va costar de recuperar. Després has viscut més a prop o més distància altres fets, però que aquests, diguéssim, que no arriben a aquesta categoria. Els fets de, per exemple, tot el que va succeir amb els Mossos al llarg del 2017 i el 2018, que dius, mare de Déu, com se'ls està fent jugar, que és un servei públic, que ningú ha d'oblidar, és un servei públic que està per servir al públic. I, per tant, se l'ha de cuidar. I s'ha de deixar, i s'ha de tenir molta cura perquè els seus professionals, les seves professionals, puguin dur a terme la seva feina, que és la de assistir, la d'atendre les demandes ciutadanes, no altres històries. Va ser també un especial moment dur. I pel que fa a bombers, home, n'hem tingut més de recents, aquella famosa història que encara dona cua de tades, d'això dels iturris i tal, que home, ha sotregat a molta gent innecessàriament i injustament.
Ara vostè treu aquest tema. Fa uns dies, just abans de festes, el diari Ara explicava un altre element en què els Mossos detecten, sí que hi ha alguns casos que els Mossos, bueno, no veurien justificades algunes despeses.
Jo el que convido és que algú es miri aquest atestat. Primer, és un atestat policial. Són bons, tan bons o tan dolents com ho són totes les policies. Són tan exquisidament eficaços o no com ho són totes les policies, però en tot cas, jo només dic dues coses. Primer, a resultes del que digui judicialment l'òrgan jurisdiccional que li compete aquesta zona. Sí. I dues, quan es parla d'aquest atestat, és molt recomanable que se'n vagin a l'apartat de les conclusions. Perquè fa tot un reguitzell de consideracions, llarg, molt llarg, està molt ben escrit, a diferència dels primers que vam llegir el 22, aquest està molt ben fet, s'ha de dir, és a dir, l'instructor tal és per dir-li, nois, aquesta vegada heu afinat la ploma perquè ho ha escrit molt bé, però quan arribes a l'apartat de les conclusions diu, tot i que pugui semblar bla, 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 no es pot considerar que tècnicament hi hagi hagut cap delicte de A, B, C i D. Llavors dius, bueno, doncs llavors en què quedem? Quan parlava, a més, de manera reiterada, amb nom i cognoms, d'un comandament del cos de bombers. De la resta, de tots els que inicialment van ser involucrats, no surt el seu nom en cap moment, en cap pàgina, no? Bueno, jo estic amb la idea, com que penso que tot això ens ho haguéssim pogut estalviar, estic amb la idea de que espero que judicialment doncs acabi tal com no hagués hagut de començar, és a dir, sense més.
O sigui, vostè posaria la mà al foc per qualsevol dels
sí,
membres?
Sí, perquè això són fets que són comunicats a la Fiscalia, si no vaig errat, o a finals d'abril o a principis de maig del 2021, que s'han estat investigant, que la policia ha fet la seva, que la fiscalia ha fet la seva, que la jutgessa ha fet la seva. Jo, per exemple, vaig anar a declarar el mes de juny del 22 i, per tant, han passat uns quants anys, eh? I amb tot aquest termini d'anys, em consta, i el fiscal em consta que si us ho diu, diu, a dia d'avui no hi ha cap element objectiu que digui que algú, saps allò famós de la maleta? No? La mala caixa, la maleta? Diu, aquí no hi ha maleta. No hi ha maleta. Poden haver-hi hagut maneres, formes, procediments que no són els més adequats, segur. Entre altres coses, segur per què? Perquè els hem modificat. I per què els hem modificat? Perquè des de finals del segle XX, 1998-99, aquesta manera de procedir, que és l'externalització pel que fa al manteniment i reparació de vehicles, tant els correctius com els preventius, eh? Els dos tipus de manteniment, doncs va ser externalitzat. Però, en canvi, la gestió de control i supervisió d'aquesta externalització no es va dotar mai a l'organització cos de bombers perquè el dugués a terme, mai. Allò que en diem personal de blanc. Els bombers tenen aquesta terminologia que diuen, no, aquests són els de blau, és a dir, els bombers, i els de blanc, que, és a dir, nosaltres seríem personal de blanc. No? Això mai ha existit, o si més no, amb una quantitat més que suficient per dur a terme, perquè no hem d'oblidar que els bombers de la Generalitat estan desplegats arreu del territori en més de 140 centres de treball, dels quals 71 són de bombers professionals i 74 són de bombers voluntaris. Tots ells tenen vehicles. Uns en tenen més, els altres en tenen menys. I, per tant, aquesta mancança va fer que en el seu moment, fins i tot, no només això estigués externalitzat, sinó que el sistema de control, que tècnicament les empreses en diuen el GMAO, que és un gestor de manteniment, és a dir, un aplicatiu, ni més ni menys, era el de la pròpia empresa prestadora. Per què? Perquè la DGPEIS, els bombers no en tenien. Bé, doncs, què vam fer? Primer, vam dotar una mica més, encara en falten, de personal de blanc perquè pogués fer aquesta supervisió. Vam contractar a través del CETIT i el Centre de Telecomunicació de la Generalitat un GMAO propi que va entrar en funcionament, si ara no recordo malament, jo diré que a principis del 2023. De tal manera que el que vam passar a fer amb quasi plan amanuense, és a dir, personal de blanc, però Excel i controlant, etc, doncs en aquests moments ja està. No hem tingut cap incidència. I com ho hem fet? Doncs els bombers que facin de bombers i els que han de permetre que els bombers facin de bombers en perfecte estat de revista i tenien els vehicles en perfecte estat de manteniment, etc, que és el conjunt de l'organització, és a dir, la logística, els serveis administratius, etc, doncs amb més esforços que capacitats, doncs ho han pogut acabar fent. Per tant, jo crec que això és el que s'hagués hagut de fer ja fa anys. I quan es va detectar que alguna cosa no acabava de rullar, en comptes de dir, ui, per a por sí, que és una mica el pas que crec que es va donar, doncs agafar allò que en diuen, com li diuen, el toro per les fanyes,
sí.
Per les bancs,
sí.
Doncs fer-ho així, que és el que no ens va quedar més remei per necessitat objectiva que vam fer. És a dir, era possible fer-ho d'una altra manera.
Vostè deia que no hi ha maletins en el cos de bombers, en la gestió. No sé si també pot assegurar que no n'hi ha per part de l'empresa, que és el que també deia aquest atestat, que l'empresa inflaria les factures, no perquè s'emportés res a ningú de bombers, sinó per guanyar més beneficis a aquesta empresa.
I jo no penso defensar l'empresa. Vagi per davant, eh? En tot cas, el que sí que puc dir és que fins al 19, aquesta mateixa externalització comportava diferents fets, és a dir, el contracte portava diferents fets. Un, m'has de mantenir els vehicles, però com que a més, no és que jo et faci el manteniment, sinó que a més jo et faig de concentrador dels tallers que et fan el manteniment. Per què? Perquè tinc alguns que són propis i altres que senzillament et faig la gestió dintre de les diferents comarques, etc. I per tant, t'acau fent com una mena, perquè s'entengui, d'intermediari. És a dir, jo sóc el teu únic interlocutor, perquè així tu t'estalvies tant una llista de 100 tallers repartits arreu del país i que t'hagis d'entendre amb cadascun d'ells. No, això ja ho faig jo, però aquesta gestió té un cost. I el finançament vol dir que jo sóc el que pago el taller, el finançament té un altre cost, perquè jo t'estic finançant a tu. I tu llavors el que faràs és que cada N mesos tu m'aniràs pagant. Això va arribar al punt de que estava incorporat en els propis plecs, cosa que no ha sortit. Jo estic fart de dir-ho i explico, i li vaig explicar al jutgessa el dia de la meva declaració. Dic, és que clar, si ens remuntem no a l'immediat, és a dir, a la punta del nas, si no mirem una mica més de recorregut, el que veiem és que això estava normalitzat, tant és així que els propis plecs, és a dir, els publicats, els fets públics, i llavors t'hi presentaves, ja incorporant això, fins al punt de que incorporant els percentatges que en determinades operacions d'import, de costos, etcètera, etcètera, s'havien d'aplicar. Algú s'ho mira i finalment va ser l'interventor delegat del propi departament. Diu, home, és que això, sabeu què? És una mica lleig posar-ho així. Per què? Perquè no només en els plecs hi han posades el que són les contractacions del manteniment, sinó hi ha una mena de finançament associat a això que hauria d'anar per un altre costat. El més recomanable és que directament el preu ja fos un altre més elevat que hi incorporés això. I per tant que no n'és preu del manteniment o de la reparació o de que aquestes operacions, les rodes del valdran tant, més un finançament per un altre costat, sinó que tot plegat ja fos un mateix paquet. No? I això és així en aquests moments. I l'altra cosa és que en lloc, això entra dintre del que en diuen alguns, diu, això és la política del mercat. Diu, si una empresa t'obté descomptes, però la pròpia empresa, després te'ls ha d'aplicar tu o no. Insisteixo que jo no sóc ni l'advocat ni de defensa l'empresa. Però si nosaltres, per exemple, contractem, volem que ens facin la cuina nova, i anem i busquem el que ens farà els mobles, i a vegades els que ens fan els mobles diuen, no, però el paleta se l'ha de buscar vostè. Hi haurà altres que diuen, no, jo li faig el pack sencer. Però nosaltres ens dediquem a fer-li la cuina, el bany, el terra, no sé què, no sé quantos. I tu saps que aquesta persona, decoradors o el que sigui, no t'ho fan tot. Ells tenen els seus industrials. Tots els ràpels que obtenen no te'ls apliquen a tu. En tot cas, tu discutiràs la primera vegada el preu. Però hi haurà ràpels i tu compraràs, per exemple, una nevera a preu de mercat, i aquesta persona que té un ràpel amb un proveïdor l'haurà obtingut amb un altre preu. Tu la pagaràs més cara? No la pagaràs a preu de mercat. Però, en canvi, el teu proveïdor de la nevera, ho dic per coses simples que tothom ho entengui, l'haurà pagat a menys diners. Això és fraudulent o no és fraudulent? Aquest és el dilema. Jo diria, legalment no és fraudulent, èticament i estèticament, bueno, aquí ho deixo al criteri i al bon saber de cadascú.
Abans també parlava del 2017 i de tota la persecució política que van patir els Mossos. S'ha recuperat el cos de policia de tot l'aplicació al 155 i tot el que va passar?
Jo crec que sí. Hi ha coartades. Però jo crec que sí. De tota manera, el 155 ha anat aparellat també al mig d'un període que ha durat molts anys, en els quals, si comptem des del 2011 el nombre de consellers o de canvis que hi ha hagut en el Departament d'Interior, em sembla que en sortia, no sé si un conseller de mitjana, havia estat més de 2 anys, perquè un hi ha estat menys, l'altre 2 anys i 2 mesos, l'altre... Si, a més, això té transcendència sobre els equips directius, és a dir, directors, directores, i, a més, això li associem que es va acabar, no inicialment, però es va acabar fent allò de que ara vinc jo, doncs canvio el cap del cos, ara, tal, que això és un desastre. I qui ho vulgui entendre, que ho entengui. I com que estic fart de dir-ho, no me n'estaré de tornar-ho a dir. Això és un desastre. Perquè tornem al mateix de sempre, és a dir, la seguretat vol tranquil·litat, la governança vol tranquil·litat i vol estabilitat. I una de les coses que he dit més recentment, i a la consellera Parlon també li he dit, tant de bo, com a mínim, el govern actual aconsegueixi l'estabilitat que li permeti, home, si no és exaurir els 4 anys, doncs 3 anys i mig, però estabilitat. Perquè els serveis públics que són duts a terme per servidors i servidores públics, el que necessiten és estabilitat. Poder fer les coses, poder-les planificar, poder programar les inversions, poder tenir un pressupost, etc, etc. Després és cert que en el Parlament les forces polítiques han de fer de més i de menys, cert, però concertar acords i sobretot cercar l'estabilitat és quelcom d'imprescindible i necessari. Per què? Per poder dur a terme allò pel qual hem nosaltres creat i construït un servei públic, que és atendre les necessitats de la ciutadania.
A guanyar aquesta estabilitat hi pot ajudar el fet de tenir per primera vegada a la història de Catalunya un mosso en la direcció política de la policia, com és el cas del major Trapero?
No. Sí i no. És a dir, és condició sine qua non? No. Ho pot fer bé? Sí. Serà perquè és el Josep Lluís? Ah, no. En tot cas, la seva vàlua com a director pues l'acreditarà quan s'acabi el període. És absolutament... No, per una senzilla raó. Perquè des de l'inici del desplegament del cos de Mossos, l'any 94, que ha plogut molt, fixi's, 30 anys, només 30 anys. És la primera vegada que això passa. La policia de la Generalitat en aquests 30 anys hi ha hagut un desastre continu i tal? No, no és cert. No és cert. Hi ha hagut èpoques d'una... Home, jo no diria pau i tranquil·litat, perquè el món de la seguretat, això de la pau i tranquil·litat, no. Però de molta estabilitat interna i organitzacional. Per tant, hi ha estat. Hem de cercar, doncs, en els moments en què això no s'ha produït o hi ha hagut aquesta distorsió perquè ha estat, insisteixo, cada 2 anys canvis. El 155, pels fets del 17, això és un desastre. El propi cap del cos me'l volen crucifixar i tal, injustament. Injustament. Bueno, és que no té nom el que se li va fer. Ara dius, com hem de tornar a una pau interna, social, i de dir a la policia que faci de policia, que és pel que està. Doncs home, jo crec que progressivament s'està en aquest camí. Mm-hmm.
Mirant els Mossos o mirant els bombers, Catalunya, quin nivell estem de cossos de seguretat i de salvament? Estem en un dels
elevat.
Millors llocs?
Sí, elevat. Diguéssim que el nivell prestacional, torno al que he comentat abans, de les tres potes principals, la d'emergències sanitàries, la d'altres tipus d'emergències i salvaments, sempre es diu prevenció i extinció d'incendis, els bombers, la seva cartera de servei, estadísticament, els incendis, sí, hi són, i a més, sobretot, els forestals són els més notoris, no? Ai, tal. Però s'apaguen, s'apaguen tots. En un dia, dos, màxim 3 dies, s'apaguen tots. Però el gruix de la seva activitat són altres tipus, des d'assistències tècniques a incidents industrials, accidents de trànsit, etc. I la policia, doncs, amb la seva quotidianitat. El fet de tenir una policia desplegada arreu, és una única policia desplegada arreu, en coordinació i cooperació amb les policies locals, només passa aquí? Només passa aquí? Perquè aquí, al País Basc, amb l'Ertzaintza, perquè la resta de l'estat espanyol, doncs hi ha dues forces de seguretat de l'estat, ells tenen els seus nivells de cooperació, etc. Cada vegada que comparteixes més, tens la necessitat de crear òrgans de coordinació, allò que en diuen la política del cafè. Anem a fer un cafè? Es perden moltes hores fent cafès, llavors tothom surt molt excitat de tants cafès que s'han de prendre. A nivell de policia, jo diria que estem a un nivell més que satisfactori. Els bombers són excel·lents, i algun dia la poden espifiar i tal? Sí, com qualsevol fill de veí. Són molt bons professionals i, en tot cas, a més, des de ja fa uns 5 anys s'ha començat ja a recuperar i a revertir la situació d'inanició que es va produir a partir de pràcticament el 12, en quant a manca de mitjans, personal, etc. No? Ara comencen... Jo quan vaig arribar de director de bombers al 21 em deien, director, és que, a veure, per quan tinguis... Això dit per ells mateixos, eh? Diu, hem passat d'estar a la UCI, ho estàvem, ara ja estem sortint i quasi ens pugen a planta. Molt bé, doncs, planta per ingressats. Diu, bé, doncs ara, en aquests moments, diu, ja estem a punt a que ens donin l'alta. Però igual ens fan tornar a anar a revisions mensuals. Per què? Perquè s'ha fet molt... El govern, els governs recents, ja em consta que l'actual, perquè ja hi ha coses compromeses, està fent un nivell d'inversió molt important, tant pel que fa a recursos d'infraestructures, però també de vehicles, d'equipaments, materials, etc., com sobretot també de personal. I a més també revertint el que és un altre element, incorporant de bell nou tot l'element de prevenció de riscos dintre de la pròpia organització, de manera molt concertada amb la part social, amb els sindicats, els quals se'ls ha d'agrair molt. Jo, com a mi, estic molt entre satisfet i reconec el bon tarannà que han tingut aquests darrers anys. Jo crec que hem arribat conjuntament a un punt de coincidència i dir, escolta, això és vostre, això és nostre, però com ho fem per conservar? A fi de comptes són els que representen els bombers, no? I això ha estat una realitat, no? Jo crec que en podem estar satisfets i orgullosos. I sempre amatents a que quan passen finalment coses, desgràcies, doncs de cada 100, a vegades dius, a mi aquestes 5, si li passéssim el cotó, doncs home, ho haguéssim pogut fer millor. Sí, però jo em quedo amb les 95.
Dic, l'últim cafè que s'ha fet potser ha sigut el que es va fer per pactar el traspàs de competències de Mossos a ports i aeroports. Vostè creu que els Mossos podrien assumir qualsevol qüestió de seguretat a nivell català? És a dir, també podrien assumir control de fronteres o el que fos necessari?
Sí, i per què no? Tu dona'm els policies i jo et faré la feina. A veure, això, per exemple, els americans o els canadencs, que és una cultura organitzativa i política i administrativa molt diferent a la nostra, ho tenen clar. Si ho fas tu, no ho faig jo, perquè si no entraríem en competència. I llavors, els àmbits funcionals fronterers miren de que siguin els mínims indispensables. Per exemple, l'Oficina Federal d'Investigació, el conegut FBI, amb la Policia Metropolitana de Nova York, doncs clar que té les seves friccions, però diu, no, això és terrorisme, sí, però és meu, policia de Nova York. Diu, ja, però com que pot tenir una transcendència tal, m'ho agafo jo, que sóc l'FBI. Llavors es poden discutir per això. Però mai es discutiran perquè resulta que aquí patrullo jo, aquí hi ha hagut una organització criminal que es dedica a anar darrere dels bancs i no sé, no, això és teu o això és meu, i si és teu no és meu. I si necessites alguna cosa, jo ja t'ho proveiré, ja t'ajudaré i tal. No hi ha aquesta discussió. A Alemanya, entre el BAN i el LAN, i els LANs, diguéssim que tot això està com bastant més resolt. I el ministre, el que aquí seria la consellera actualment, el ministre d'Interior de Turíngia, té els seus recursos i té representants als òrgans europeus i tal, tal. I a més es coordina amb els altres LANs i a més es coordina amb el BAN, és a dir, amb les oficines federals, no? I això és un fet i ningú el discuteix. I aquí, fixa't si és possible que si arrenquem de les discussions o de les converses que teníem fa 15 anys amb l'Estat, amb l'administració de l'Estat, el Ministeri, i el que s'ha arribat en aquests moments, dius, home, si avui en dia és possible, però llavors no era possible, jo dic, no, no, és que no fos possible, és que no es volia. No, diguéssim que hi havia resistència a arribar a un pacte, a un acord. És possible fer-ho? Clar que és possible fer-ho. La qüestió és, primer, mentalment, dir, ja estem o no, i després perquè a la vida hi ha fets que dius, mira, allò que no fins ara no has volgut, doncs ara voldràs. Per què? Perquè com que m'estàs demanant piruletes, doncs jo no et donaré la meva piruleta si tu no em dones xiclets. I és quelcom tan senzill com una qüestió d'aquestes, no? Altra situació és dir, escolta, hi tindrem prous, no tindrem prous i tal. Bueno, això és la pròpia organització, la pròpia Generalitat, la que ha de veure després en cada moment com ho fa. I vull posar un exemple. Quan es diu fa anys, fa molts anys, Pacte del Majestic, la Generalitat assumirà les competències executives, executives, no legislatives, és a dir, el carnet de conduir continues passant, allò que en deien abans per la campana, és a dir, DGT, les executives en matèria de trànsit. I, per tant, vol dir que la policia de trànsit també l'assumeix directament la Generalitat. És a dir, que els Mossos d'Esquadra tindran la seva policia de trànsit. Clar, la policia de trànsit l'has de desplegar. No, no pots dir, doncs mira, si avui estem a 30 de setembre, el 31 d'octubre em desplego, diu, ja, amb què em desplego? Dóna'm papers de clean, eh? És que no tinc. Llavors, què es va fer en el seu moment? Es va fer el càlcul del que necessitaves, etcètera, etcètera, i es diu, doncs mira, el primer any, província completa, aquesta. Es comença per Girona. El segon any, Lleida. El tercer any, Tarragona i Barcelona de cop. I en 3 anys es va fer el desplegament. Es pot fer, doncs, qualsevol mena de desplegament en aquest sentit? Quan té afectacions territorials, tinc un aeroport, en tinc 2, en tinc 3, tinc un port, clar que es pot fer. L'única qüestió és dir, molt bé, primer, pactem el gruix, el troncal, que és que això ho assumiré jo, i a partir d'aquí veiem com ho faig. Perquè, a més, jo crec que a les dues parts li interessa. Perquè una, li evita haver de replegar de la nit al dia tots els seus recursos, en aquest cas seria l'Estat, i a l'altre li permet tranquil·lament planificar el desplegament.
Amb aquests anys que ha estat ocupant aquests càrrecs de servei públic, dèiem, no? Ha estat amb 7 presidents i amb 11 consellers diferents.
I abans alcaldes, eh?
I abans alcaldes. Amb alcaldes ja no hi entrarem, però no sé si amb qui és, amb qui, ja no li preguntarem qui ha estat més a disgust o amb qui ha tingut més xocs, però amb quins polítics, amb quins consellers i amb quins presidents ha estat més a gust treballar?
Amb molts. Vagi, per tant, amb molts, perquè jo no voldria ara dir, mira, com que diu que ha estat molt bé amb aquest, vol dir que amb els altres. No, amb molts. Però sí que recordo d'una manera que diu allò entranyable, l'època amb en Xavier Pomés, per una senzilla raó, perquè és amb ell el que jo estan a Girona, em fan la proposta de venir, primer com a subdirector, i després em fan la proposta, bueno, li fan al president Pujol. Diu, escolta, he pensat i tal, i després me la fan a mi, i això ja està, tal. I que sàpigues, això va ser un 27 de desembre del 20. Diu, que sàpigues que el govern, no sé, el 3 o el 4 de gener, et nomenem director del Servei Català de Trànsit. Pregunta, vols? No. Diu, que el sàpigues. N'havíem parlat a altres ocasions. Home, tu voldries, què vols ser quan siguis gran? Molt bon personatge, en Pomés. I després, com a director de trànsit, també vaig estar amb ell. Per tant, és que va més enllà, és que hi ha una relació d'afecte cap al personatge molt important. I després, amb el cas de la Montserrat Tura, que és quan jo ja li dic, em crida, ella pren possessió... No, Pasqual Maragall pren possessió un dissabte. Ell el mateix dissabte m'estava buscant. Jo ja havia fet les caixes perquè me'n volien tornar cap a Girona. Diu, escolta, que t'està buscant la Montserrat Tura, que segur que serà la consellera, etcètera, etcètera. Cert. I em truca, finalment parlem, diu, escolta, té de veure, i ens vam veure això, en Pasqual pren possessió el dissabte, com a president de la Generalitat, i em vaig veure amb la que després l'endemà va ser consellera, el diumenge a la tarda. Vull que m'expliquis, com ho veus, com ho sé, i tal, i escolta, i això, i ella anava, de tot el que li pintàs, guanyar els Mossos, no? I això no te'n faries càrrec? No, dels Mossos. No. I vaig sortir, on estava, dient-li, mira, com a molt, et puc estirar, va, posa-li un any i mig, trànsit, que és on estic, però m'atabalis, no. Perquè vaig dir que no. Doncs tant és així que em diu, em truca a primera hora, diu, bueno, ja t'ho confirmaré. I efectivament vam fer govern el dilluns, no sé si a 22 o 23 de desembre del 2003, i em truca i diu, escolta, però... Clar, també hi ha la possibilitat d'aquesta secretària de Seguretat Pública. I jo, va, però això, molta gent i tots... No, mira, escolta, que és que m'és igual. Jo he parlat amb el president i que sàpigues que ara entro a govern i en nomenarem secretari, i sí, sí, i va i em penja. Mira, excel·lent relació amb la Montse, excel·lent. I va fer una alcaldada. Venia de ser alcaldessa i va fer una alcaldada. I dius, tal. I allò que t'agafa el vertigen aquest, diu, home, però si jo no vull, si jo no volia. I em vaig trobar que en aquells moments era el secretari pues, de tota la casa. Hi havia el secretari general, que és com el CEO administrador i tal, i després el del negoci, no? Que en aquest cas vaig passar a ser jo. I clar, aquestes dues èpoques les recordo doncs, de manera molt especialment gratificant, que no vol dir que no hi hagin hagut altres que també, eh? Mm. A més, amb unes relacions, vaja. El fet de que quan se n'assabenten et truquin consellers, també exconsellers, escolta, finalment, ostres, i què faràs? Mm. Bueno, perquè he mantingut molt bona relació amb la gran major part de tots ells.
Mm. Quin és el secret per poder haver estat 30 anys amb governs de Convergència, del PSC, de tripartits, d'Esquerra, de Junts pel Sí?
Jo crec que això se'ls ha de preguntar amb ells. Sí, perquè... Què vols que et digui? No ho sé. Que si tens sort, que si tens habilitats, que si tens no sé què... Jo ja em sé les meves... Els pros i contres, ja me'ls sé jo, però els aniré publicant. És a dir, les meves virtuts i defectes, que los hay, ja me'ls conec. Però que, en tot cas, bueno, qui en el seu moment ha hagut de moure's o de triar, doncs ho ha fet. Jo crec que, a més, passa una altra consideració, que no és menor, eh? Que és que, dissortadament, allò de dir, mira, busquem en aquest que ens ho farà bé. Per què? Perquè és una mena de garantia. Saps allò? Compres un Mercedes o compres un BMW o te'n vas i compres un altre, no dic el nom. Diu, no, compro aquest, per què? Perquè, a més, tenen garantia. Ja, però i quants n'hi han d'aquests? Pues, probablement, si n'hi haguessin més en el mercat, i per tant vol dir, si en determinats moments i en determinades posicions, a l'hora de triar políticament qui s'ha de fer càrrec de determinats punts o posicions, hi hagués un catàleg, situacions o circumstàncies com la meva, pues, igual no s'hagués produït. Tenint en compte, però, que no és menor, que a l'arrencar de molt jove, amb unes circumstàncies que avui en dia jo, si algú volgués fer, diria, esteu zumbats, com voleu posar de cap de la poli un tio amb 23 anys? O a girar amb un de 28. Però sí que ara veus que no pot ser. Jo això ara els hi trauria grogues o vermelles directes. Dic, no ho feu de cap de les maneres. Però en aquells moments es podia fer. No perquè es pogués, també es podria fer ara, sinó perquè és que no hi havia res. A veure, no hi havia res. Amb tots els respectes, hi havia poc. Hi havia poc. Bueno, doncs, per exemple, jo crec que la persona que em substitueix a la Direcció General de Prevenció d'Extinció d'Incendis i Salvaments, la Tamara García, ho farà molt bé. És una professional que ve del sector públic, de l'administració de la Generalitat, que ha estat en diferents llocs, que ha estat ja en posicions directives. Jo crec que ho farà molt bé. I a més li he dit, dic, ta mare, que jo me'n vaig amb 67, tu en tens 40. Bueno, ara no s'ha emprenyat perquè ha sortit. En té 47. Dic, però tu fes-te la idea, 10 anys aquí per davant. Home, no fot. Sí, tu 10 anys per davant. Però li queda molta carrera professional. I per tant dius, bueno, doncs mira una més.
Mm. I ja per acabar, volia preguntar-li avui a partir de quarts d'una parlarem amb alcaldes, amb ciutadans del País Valencià per veure en quina situació estan avui, gairebé 3 mesos després del temporal que va assolar l'Horta Sud i que va provocar més de 200 morts. Com una persona que ha estat 30 anys en el sector públic i al capdavant de diferents cossos d'emergències i de salvament, què és el que hauria fet diferent en aquella situació per evitar la tragèdia que hi va haver al País Valencià?
Allò va ser un desastre. Aviam, el que és el desastre és que acabin havent més de 200 morts. És a dir, ciutadans, ciutadanes que perden la vida inevitablement, dic, no, Era evitable? Sí. Absolutament innecessari per incompetència. Val? I ho dic així. És per un tema d'incompetència. Entre política i professional. Perquè aquí, aquell bon home que és una mena de Pinocho amb potes, que és un, no sé si és un mentider compulsiu o no, però alguna de les coses que ha dit sí que són certes. Diu, jo hauria d'haver i tal. Jo penso, no, és que el president en aquest cas no tenia per què anar al CECOPI, que no, però té uns responsables tècnics, té un conseller, la consellera en aquell moment i tal, doncs que es posin en marxa. A on fan la primera gran pífia? A on? Doncs quan fan el seu pacte amb la seva gran coalició amb Vox, que vaia aquí uns altres, i resulta que el primer que fan és que es peten, s'ho peten així, pim-pam, tot el que el govern del Ximo Puig havia dut a terme en matèria d'emergències de desplegar progressivament òrgans, coordinació, etc etc. Jo n'estic més que convençut i persuadit, perquè a més és que els conec, perquè hem tingut molta relació cooperativa amb els anteriors tècnics i responsables de l'àmbit d'emergències. Per exemple, el José Josep Maria Àngel és cognom, que havia estat... És coetani, també tenim, em sembla que tenim la mateixa edat, que havia estat durant molts anys alcalde d'Eliana i, a més, últimament, els darrers anys, amb el govern del Ximo Puig era el secretari d'emergències, no? I tenia molta relació. N'estic més que convençut, més que convençut que això, amb aquell govern, no amb el d'ara, amb aquell govern, el que no s'hagués pogut evitar és que les galledes d'aigua es tiraven allò a dojo, perquè això no ho pots evitar, però avisar la població, disminuir l'exposició al risc, no el risc, l'exposició al risc sí que es pot fer. Sí que es pot fer. Sí que s'hagués hagut de fer. Vaig sentir unes bajanades i es quedaven tan amples. Aquella bona dona dient, no, és que això, els protocols encara no estan. I clar, això d'avisar la població amb l'ES Alert i tal, clar, jo no m'ho podia creure, dic, l'ES Alert, dic, però si el vam desplegar conjuntament amb vosaltres. Entre el Ministeri, Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri d'Interior, la Comunitat Valenciana, els canaris i els catalans. Ho vam fer a mitges, però què culleres m'estàs explicant? És que no en tens ni punyetera idea. Però no només no en tens ni punyetera idea, sinó que o algú t'ho està dient molt malament, o no sé què estàs dient. Un altre, que en aquest cas em sembla que anava vestit de bomber. Diu, no, és que hagués pogut ser pitjor el remei que l'enfermetat si haguéssim fet un ES Alert i tal. Diu, però què està dient aquest? Però què estàs dient? És a dir, tot plegat es va fer molt malament. Perquè no pots evitar que plogui. No es pot evitar. Però disminuir l'exposició al risc que ha d'assumir la ciutadania quan no estàs fent res, també. I després un altre element en el qual diferents serveis d'altres indrets, siguin municipals o de comunitats, nostra, per exemple, que també hem dit que aquests van molt malament, és el següent. Nosaltres vam oferir el mateix vespre dels fets, quan veien la magnitud de la tragèdia, ens vam oferir de dir, escolta, si necessiteu el que sigui, venim, ens diu el què i ho fem. Això va ser un dimarts. Vam insistir el dimecres, el dijous, a la nit, i a primeríssima hora de divendres. I és el divendres quan es diu, bueno, escolta, si podeu enviar, ja haguéssim pogut enviar. Però bé, és igual, vam enviar. Nosaltres i altres vam enviar. Però et dona una mica la dimensió de la no gestió eficient. No gestió eficient del que està duent a terme. No? I clar, aquestes coses, dius, clar, quin surt més sotregat? Qui és? Aquí tu t'han posat en un lloc per servir, que és el públic. Si tu no ho fas bé, tota la raó de ser de la teva existència perd la seva necessitat. Però, escolta, vés-te'n a casa, jo què sé, escolta, dediqueu-vos a un altre negoci, perquè és que no té cap altre sentit. Ens hagués pogut passar a nosaltres una situació similar? Dic, home, que ens plogui molt. No, és que ja ha passat, ja ha passat. Però seguir l'episodi, avisar a les autoritats locals, que les autoritats locals tinguin elements objectius suficients com perquè puguin prendre decisions, que la pròpia Generalitat amb els seus recursos pugui prendre decisions anticipades. És que això ja ho fem. Això ja ho fem. I tot i així, en algun moment pot dir, ostres, aquesta riera ens està baixant amb més aigua de la que teníem prevista. Sí, això pot passar. Mira, se'ns ha anat de mare aquesta riera. Per què? Perquè, a més, els fenòmens meteorològics són... Jo sempre, a vegades, faig una mica conya amb els del Servei Meteorològic. Dic, clar, és que vosaltres sou els representants de la ciència més inexacta dels que es fan i es desfan. Però diuen, no, més o menys pensem que caurà en aquesta zona, aquesta comarca, i després se'n va 50 o 60 quilòmetres cap a un altre costat, que no és res meteorològicament parlant, i allà et cau allò que en diuen els castellans, la del pulpo. Va? Això pot passar. Però, com a mínim, tothom està tensionat i amatent per no reaccionar, perquè aquí del que es tracta no és de reaccionar. És a dir, jo m'espero que tothom estigui inundat i llavors m'aniré a córrer, 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 córrer a pescar-los. No, no, no. Del que es tracta és de que la gent no hagi estat exposada a aquest nivell de risc. I em sembla que això és d'una sensatesa. I és tan entenible que qualsevol cotó que se li vulgui passar el que va passant allà, diu, escolti, és que allò no va funcionar bé. I ja està.
Senyor de l'Hort, em sap greu perquè no tenim més temps. De fet, em sembla que, com dèiem, té una agenda molt plena i...
Avui sí.
I no el podem retenir més, però ha estat una conversa molt interessant i res més desitjar-li que gaudeixi molt d'aquesta jubilació merescuda que comença avui i cap endavant. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al Matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Fem una breu pausa i tornem amb la tertúlia. No marxeu. Fins ara.
Ràdio Estel.